Passen 6 minuts de les 9. Bon dia, comencem aquest dimarts 13 d'abril. Sí, sí, dimarts 13, ja està, ja ho hem dit, no hi tornarem. Comencem 3 hores de ràdio, com cada dia, de dilluns a divendres i de 9 a 12 des de Canal 20, Ràdio Sant Sadurní, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca. És el Penedès en xarxa, el magazín que us acosta l'Alt i el Baix Penedès. Així que acabem el sumari, arrencarem amb la previsió meteorològica a càrrec del Pere Almendárez i a continuació sortirem a passejar. Avui pel CIARGA, el Centre d'Interpretació de l'Aviació Republicana i la Guerra Aèria dels Monjos. Una passejada que farem de la mà de la Mar Esteve, que ens mostrarà l'espai i també ens explicarà quines activitats s'hi fan. A 9:15 arribarà la primera cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, el primer flash informatiu dels 3 d'aquest matí. I a continuació obrirem roda política, avui parlant d'urbanisme i d'obres per abordar qüestions com si hi ha hagut una davallada en els permisos d'obres municipals a causa de la Covid, com està afectant això les arques públiques i com un tema tan complex com és l'urbanisme, les obres a la via pública, arriben a la ciutadania. En parlarem amb Xavi Rodríguez, regidor d'Habitatge, Urbanisme i Obres de Sant Sadurní, Juan Massamblas, regidor d'Urbanisme i Obres a Olèrdola i José María Roldán, alcalde i regidor d'Urbanisme del Montmell. Obrirem aquesta roda política, 9:15, farem una pausa a 10:00 per escoltar el butlletí de notícies i seguirem ja fent tertúlia a partir de 10:06 i fins 10:45, fins a arribar al segon flash informatiu d'aquest matí. Després de les notícies de 9:15 parlarem de la vinya, de com es presenta aquesta campanya 2021 després que la de l'any passat estigués molt marcada pel míldiu. En parlarem amb Joan Reyes, responsable de Sanitat Vegetal del Departament d'Agricultura, i amb Lluís Giral, tècnic de l'INCAVI. A 11:00, tot encetant la tercera hora, el català al carrer, amb la Teresa Casanelles, del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès, i la Sílvia Catassús, de l'Oficina de Català de Sant Sadurní. Hi haurà concurs, hi haurà un regal, un premi, un llibre de literatura infantil, premiat, hi haurà etimologia i actualitat. Truqueu-nos al 938-7-26-26 i jugueu amb nosaltres. A 11:15, tercera i última cita amb les notícies del Penedès. I a continuació saludem el Carles Gala, el nostre home de les pantalles del contingut audiovisual, per comentar què s'hi cou a la tele i a les pantalles en general. És dimarts i acabarem amb les fake news. Aquests últims minuts del dia els reservem a explicar una història, una notícia, us en donem tota mena de detalls i heu de jutjar des de casa, juntament amb nosaltres, si és fake, si és falsa o si és ben certa. Com cada matí, pendents de l'actualitat, també més enllà del Penedès. Per tant, a banda d'aquests flaixos de 9:15, aquests 3 flaixos que us acosten l'actualitat de casa, aleshores en punt els butlletins, complementem aquestes notícies. Hem començat amb un primer butlletí a 9:00, just abans d'arrencar, i n'hi haurà més a 10:00, a 11:00 i a 12:00. Així serà aquest dimarts, el Penedès en xarxa. Ens acompanyeu?
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès. de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
El temps.
I tot seguit la previsió meteorològica d'aquests primers dies de la setmana, d'aquests dies primaverals, amb Pere Almendárez. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Fem com cada dimarts un repàs a la situació meteorològica per les properes jornades aquí al Penedès i hem de parlar d'un temps que es presenta amb força núvols els propers dies i un canvi de temps que encara està per confirmar que ens podria afectar ja de cara a final de setmana, especialment entre la nit de divendres i la matinada de dissabte. De moment, avui dimarts, esperem una jornada amb un cel mig ennuvolat, amb nombroses bandes de núvols alts i mitjans que aniran creuant el territori durant pràcticament tota la jornada. En alguns moments, aquestes bandes de núvols alts i mitjans poden ser espesses i deixar un cel mig o molt ennuvolat fins i tot. Tot i aquests núvols, no esperem precipitacions durant la jornada d'avui dimarts aquí al Penedès. La nit tornarà a ser fresca o fins i tot freda per l'època de l'any, mínimes entre els 3 i 6 graus i les màximes sense gaires canvis, entre els 14 i els 17 graus. El vent avui dimarts bufarà de component sud o sud-est amb alguna ratxa moderada durant la tarda. Pel que fa a la jornada de demà dimecres, repetirem un dia amb força núvols aquí al Penedès, fins i tot seran una miqueta més abundants. Jornada, per tant, amb un cel mig o molt ennuvolat en conjunt. No descartem fins i tot dimecres que es puguin escapar alguns plogims molt febles, tant a primeres com a darreres hores del dia. Amb la presència més abundant d'aquests núvols, esperem una pujada de les temperatures mínimes que es mouran entre els 5 i 8 graus i una baixada lleugera de les temperatures màximes que quedaran entre els 13 i els 15 graus en conjunt. El vent dimecres bufarà molt feble de component sud-est o est durant bona part del dia. I pel que fa a la jornada de dijous, repetirem de nou un dia força gris aquí al Penedès, núvols que seran molt abundants durant tota la jornada, però que en principi no haurien de deixar precipitacions. Les temperatures dijous, sense canvis importants, mínimes entre els 5 i 8 graus i les màximes entre els 14 i els 16 graus. El vent dijous bufarà de component sud a sud-est, girant a última hora del dia a component nord-est. Com dèiem, de cara al cap de setmana, especialment entre divendres i dissabte, sembla que el temps tornaria a complicar-se amb la possibilitat d'aquestes noves precipitacions aquí al Penedès. De moment, això és tot pel que fa al temps.
Com cada 15 dies, els dimarts fem una passejada per un indret del nostre Penedès i avui ens desplaçarem fins a Santa Margarida i els Monjos per conèixer el CIARGA, el Centre d'Interpretació de l'Aviació Republicana i la Guerra Aèria. El nostre company de Canal 20, Armand Beneito, s'hi ha apropat per conèixer de més a prop aquest espai.
Doncs avui el passegem ens han volgut desplaçar a Santa Margarida i als Monjos. Concretament estem al CIARGA, que és el Centre d'Interpretació de l'Aviació Republicana i la Guerra Aèria. Un museu de referència relacionat amb l'aviació i la guerra civil. I estem amb la Mar Esteve, que és qui ens farà aquesta visita amb el CIARGA. Bon dia, Mar.
Bon dia a tothom. Benvinguts i benvingudes al CIARGA, aquest espai de memòria històrica que tenim aquí a Santa Margarida i els Monjos. Es tracta d'un centre pràcticament únic que tenim aquí ubicat al municipi i que està dedicat a la guerra aèria i també a l'aviació republicana. Justament ens trobem trepitjant els terrenys del que era l'antic aeròdrom de Santa Margarida i els Monjos, un aeròdrom republicà construït cap a finals de l'any 1937 i que sabem que va funcionar al voltant de pràcticament tot l'any 1938. Era un aeròdrom del voltant d'uns 50.000 metres quadrats, amb tres pistes d'aterratge que vorejaven entre els 900 metres, 1.200 i 1.300 metres, i que ubicats aquí, en aquesta exposició que aquí tenim en el centre, podem veure, no?, i conèixer una mica com era aquest aeròdrom que formava part del que eren els quatre aeròdroms, la xarxa dels quatre aeròdroms del Penedès. En aquells moments, que es dedicaven sobretot a enviar els seus avions en els fronts del Segre i de l'Ebre, i que també doncs reproduïen una miqueta, es tractava, no, de realitzar tasques també de defenses de la zona, i fins i tot doncs podem conèixer una miqueta la resta, no, dels quatre del conjunt d'aquests aeròdroms que formaven part del Penedès, com són Pacs del Penedès també, Sabanell, ubicat al voltant d'entre Torre Labit i el Pla del Penedès, i Santa Oliva ja ubicat doncs a Baix Penedès, no? I aquí els trobaríem. En el centre el que també podem veure és principalment, no, la introducció de l'ús dels avions en les guerres modernes, ja partint des de la Primera Guerra Mundial, arribant doncs, i centrant-nos especialment en el que seria la Guerra Civil Espanyola, i també doncs, podem conèixer una mica com es forma, no, aquesta arma d'aviació republicana, que al final doncs, comença a tenir un pes molt important en el que és el desenvolupament de la Guerra Civil Espanyola. Llavors, aquí trobareu també un seguit de maquetes dels avions que volaven en els quatre aeròdroms del Penedès. Aquests aeròdroms eren coneguts amb el nom del Vesper de la Gloriosa, i principalment els seus avions doncs, més protagonistes dels aeròdroms van ser el Xato i el Mosca. El seu nom original venia a ser el Policarpo F-15, que era el nom que se li donava més popularment doncs, en el Xato, i després tindríem el Policarpo F-16, que també fou més popularment conegut com el Mosca, no? Avions soviètics que en alguns dels casos doncs, van ser muntats també en tallers aquí al Penedès, com és el cas del Policarpo F-15, el Xato, que aquí el tenim també. Sabem que a Santa Margarida i els Monjos s'adapten un parell d'espais del municipi per poder-los muntar. En concret, l'espai principal es va tractar de la sala de ball i de teatre de la Societat La Margaridoia, i després doncs, hi va haver un segon petit taller de muntatge també d'avions que estava ubicat ja a la barriada de la zona de Cal Rubió, també dins del nucli de Santa Margarida i els Monjos. A banda d'això, també podem veure la part de l'exposició que ens parla dels atacs aeris a nivell territorial català, i també doncs, més en concret, no, a les zones de l'Alt Penedès, Garraf, Baix Penedès, per veure la incidència una mica, els objectius de tots aquests bombardejos protagonitzats per part de l'aviació franquista amb l'ajuda italiana i alemanya, que sobretot tractaven d'intentar destruir i tallar qualsevol suport que es trobés en zona de rereguarda, com podem parlar, per exemple, de les xarxes de comunicació, les estacions de tren, les zones portuàries, les carreteres, on hi havia també doncs, la indústria de guerra, etc. No? Eren les zones doncs, sobretot més buscades en aquests atacs a la rereguarda per part de l'aviació franquista. I quan parlem del Penedès, doncs, amb els quatre aeròdroms del Vesper de la Gloriosa també, no? Són espais, per tant, bases militars aèries que també van ser objectiu de bombardeig, així com els diferents punts de muntatge d'indústria de guerra, de peces dels avions, etc. No? I també és important destacar que tenim la presència d'un refugi antiaeri molt ben conservat, que es tracta del refugi antiaeri del Serral, ubicat just al costat del Centre d'Interpretació de l'Aviació Republicana, i que el tenim davant de la Masia del Serral, que va ser utilitzada com a caserna de comandament del camp d'aviació d'aquí de Santa Margarida i els Monjos durant la guerra, durant l'any 1938. I per tant, també podem gaudir, no, podem baixar a visitar aquest refugi antiaeri ubicat a 10 metres sota terra, que amb un entramat de galeries de 100 metres de recorregut, pràcticament, doncs, podem arribar a entendre i a conèixer una miqueta millor, no, com era el moment en què es refugiaven, ja que estem parlant en aquest centre del que seria la defensa activa, en aquest cas amb l'ús dels avions, però també doncs, s'estableix, no, un seguit d'explicacions en què podem conèixer una miqueta com era la defensa passiva, no, que es tractava ja sobretot de l'organització institucional i també ciutadana de les formes que tenien per poder-se protegir enfront de tots aquests bombardejos aèrics. No estem parlant al final de que a Catalunya hi va haver aproximadament al voltant d'unes 2.500 baixes, no, a causa dels bombardejos, i al Penedès doncs, aproximadament unes 200 persones van caure, no, a sota d'aquests bombardejos, aquests diferents atacs produïts per l'aviació franquista. Aleshores, també és una bona manera d'entendre com es construïen en aquells moments els refugis. En aquest cas, es pot visitar un refugi que era per al personal militar que treballava aquí al camp d'aviació dels monjos i que es tractava d'un refugi amb una capacitat per a unes 120 persones, que eren doncs, pràcticament tot el volum de persones que treballaven aquí a diari l'any 1938. Penseu que és un aeròdrom que té sobretot dues parts en la seva activitat, des del març del 1938 que comença a funcionar i sobretot serveix com a base de repostatge i també com a aeròdrom de formació de nous pilots. I a partir del juliol de l'any 1938, amb l'inici de la Batalla de l'Ebre, es converteix ja en un aeròdrom que té pràcticament a diari, no?, moltes incursions al front de l'Ebre. Per tant, diferenciaríem una miqueta aquestes dues parts. I pel que fa a la resta d'aeròdroms del Vesper de la Gloriosa, doncs, segurament també estem parlant pràcticament, no?, del mateix nivell d'activitat per aquelles èpoques.
Bé, pel que fa a la visita, ara ens trobem al primer espai, no?, on divisem doncs, també documents i fotografies doncs, evidentment relatius doncs, a la vida dels camps del Vesper que ens estaves explicant, no? Així com també doncs, a les parets doncs, moltes fotos i moltes explicacions i també fins i tot emblemes doncs, que es feien servir, no?
Exacte, podem trobar des de facsímils de documentació dels carnets dels pilots, dels mecànics, fotografies també d'aquests grups d'esquadretes de pilots que per tant van treballar al voltant d'aquests aeròdroms del Penedès, i les divises, els emblemes que duien, no?, en els seus avions.
I també uns avions amb miniatura, no?, perquè són grossos, però doncs, també n'hi ha. No? Quins són aquests avions, concretament?
Mireu, tenim el Chato, que és el Policarpo F-15, un avió en escala, per tant és una maqueta a escala 1-4, i també el seu company, que seria, no?, el Mosca, el Policarpo F-16, també a escala 1-4, i al damunt tenim penjant a l'avió que és conegut com el Policarpo F-RZ, en aquest cas es tracta d'un avió bombarder. Era el bombarder lleuger que s'utilitzava en aquella època per part de la República, també soviètic, i a diferència doncs, del Chato i el Mosca que tenim aquí a més gran escala, eren els dos avions que volen principalment en aquells moments en els camps d'aviació del Penedès i són avions de caça, que no es dedicaven a bombardejar, sinó que el que feien era disparar a través de les seves metralladores.
Seguim, doncs, bueno, també al fons veiem una bomba, no sé, aquesta no és a escala, no? Aquesta és real.
Aquesta és una reproducció, sí, real, del que vindria a ser, no?, un projectil, en aquest cas d'uns 250 quilos, que tenim també allà una fotografia on surten dos aviadors italians al costat d'aquest projectil. Mm-hmm. Sí, també una de les bombes.
Doncs seguim una mica més endavant.
I aquí més endavant, el que comentàvem, tenim una maqueta, en aquest cas a escala 1-7, i es tracta de l'interior, no?, del pati de butaques d'aquesta sala de ball i de teatre de la Societat La Margaridoia, en què veiem com s'està iniciant, no?, l'ensemblat de peces del Policarpo F-15, el Chato. En concret, se'n van arribar a muntar 21 aquí en aquest espai.
Mm? Aquí darrere
tenim també el que seria una reproducció d'una caseta de comandament. Nosaltres aquí davant tindríem l'exemple de la Masia del Serral, però en aquest cas veiem que és una caseta més... Ens pot recordar una caseta de vinya, de pagès, que es veu que en el cas de Santa Oliva es trobava doncs, una espècie de cabanyeta d'aquestes, no? Una casa més de pagès al davant de l'aeròdrom. Mm-hmm. I aquí a l'interior de la sala dels visuals tenim un seguit de cartells també de l'època de la guerra, són cartells de publicitat republicana, i inclús doncs, es pot visualitzar un audiovisual sobre un dels atacs que es van produir aquí a Santa Margarida i als monjos, ja que amb l'arribada, no, la instal·lació d'aquest aeròdrom republicà, també es comencen a produir els atacs damunt de l'aeròdrom i de la població de Santa Margarida i als monjos, com seran el 6 d'agost del 1938 i el 5 de novembre del 1938, dos casos en concret, en què especialment es buscarà destruir el taller de muntatge d'avions de la Margaridoia i el camp d'aviació dels monjos.
Per la gent que vulgui visitar el Sierga, a més aquí també ara feu moltes activitats, no només es pot visitar el Sierga, sinó feu activitats com les petjades del Vesper,
sí.
També doncs, ara s'està fent visites express, no?
Exacte.
Vaja, que teniu moltes coses per poder oferir,
sí,
a la gent.
Nosaltres us animem, sobretot si voleu venir a fer un tastet del que seria el centre d'interpretació. Sempre fem els dissabtes a les 11 i a les 12:30 una visita express, que li diem, en què el visitant paga l'entrada al centre i llavors se li ofereix aquesta visita de 30 minutets en el qual doncs, pot introduir-se en els coneixements a l'espai, en el refugi antiaeri, i així doncs, ja entrem una miqueta més no, de coneixements i gaudir una miqueta més de la visita, aprofitant aquesta informació que ja els hi donem. I en el cas dels diumenges també la fem a les 11 i la segona sessió seria a la 1. També.
Bueno, i altres activitats, doncs visitant caves, fins i tot dinars i tot, no?
Sí, tenim la de sabors en temps de guerra, que és una visita combinada amb el Ciudad de Subirats, en el qual s'inclou també un esmorzar en allà, i després es desplacen cap aquí a Santa Margarida i als Monjos i també ens visiten a nosaltres i poden fer inclús doncs, un dinar dedicat no, en les menges de la guerra d'aquella època. I també tenim una activitat combinada, que és la Petjades del Vesper amb Celler Nadal, en què també es combina no? l'activitat aquí al centre i després es visita doncs, el Celler Nadal, que formava part no? d'aquests terrenys de l'aeròdrom de Sabanell, el Pla del Penedès, també, on també s'ofereix un tast allà de vins.
Ho dèiem al començament, tenim coses a prop de casa no? que la gent doncs, segurament visitaria si anés a visitar qualsevol ciutat o qualsevol poble fora d'aquí, i en canvi ho tenim aquí al costat i no ho venim a veure, és una llàstima potser.
A poc anem fent memòria, ens anem coneixent el que tenim al voltant i també és veritat que per a públic familiar doncs, també tenim varietat d'oferta i també estem adaptats no, en aquest tipus de visitants, vull dir que també s'hi volen gaudir des dels més petitons fins al conjunt d'amics i amigues i grups familiars, també estem especialitzats en aquest tipus de públic en el Ciarga.
I bueno, el que sí que rebeu són moltes visites d'escoles, no?
Sí, d'escoles també, de fet acabem d'estrenar aquesta setmana mateix una activitat relacionada amb l'arqueologia de la memòria, aquí al darrere del Ciarga, no sé si us haureu fixat, però tenim dos sorrals també, en què doncs, es fa una petita activitat no, de recerca arqueològica de peces que es podrien haver trobat aquí en època no, de funcionament del camp d'aviació l'any 38, doncs, relacionades amb aquesta activitat militar que es va produir aquí a l'aeròdrom. Sí.
Molt bé, doncs només per acabar, Mar, si de cas recordem doncs, com poden posar-se en contacte amb el Ciarga, mitjançant telèfon, mitjançant la seva pàgina web, que té una pàgina
web. Sí, a través de la pàgina web mateix, que és ciarga.cat, i si no, a través del correu de turisme@smmonjos.cat, obrim a tots els caps de setmana i festius de 10 a 2.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies.
A vosaltres per visitar-nos.
Avions que volen creuant el cel. Amb els avions de Quimi Portet, en homenatge al Ciarga, arribarem a 9:45 del matí a la primera cita amb l'actualitat en clau Alt i Baix Penedès.
Tornem a casa amb barrets mexicans. Cancún, París, i que bonic és viatjar. Voleu anar amb bicicleta?
No, I no.
Que es feixuca el pedalant. Enxubats en furgoneta?
No, I no.
És una mica vulgar.
No, I no. Ai, no, moren, que avorrit és reptar. No, ai, no, ai, no, moren, jo només vull volar.
Si lloguem un alambre...
Bon dia, són 9:45.
Ens hauríem de posar un casc.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Un Us oferim tot seguit un breu repàs a l'actualitat penedesenca, a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. Descendeixen a 16 les persones ingressades per Covid-19 i es registra una nova defunció a l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès. Les persones ingressades amb símptomes compatibles de la Covid-19 a l'Hospital de Vilafranca han passat de 22 a 16 des del passat dijous i, segons dades del Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf, en els darrers dies ha mort un pacient a causa del virus al centre vilafranquí i el còmput total des que va començar la pandèmia ascendeix a 85. D'altra banda, en la darrera setmana s'han donat 8 noves altes i ja són 493 les persones que han superat satisfactòriament el virus al centre. Segons els indicadors de la comarca, l'Alt Penedès té un índex de rebrot alt amb una taxa de 241. La dada més preocupant és l'índex de reproducció del virus, ja que està per sobre d'1, concretament en 1,10. Calafell aconsegueix 23.000 metres quadrats per equipaments a la Louis Vega. L'Ajuntament de Calafell aconseguirà 23.000 metres quadrats de terreny fent-se amb la propietat de l'antiga discoteca Louis Vega i els terrenys annexos. L'adquisició es farà per 890.000 euros gràcies a un acord amb propietaris i entitats bancàries. L'edifici i el conjunt de l'espai es destinarà a equipaments i ja hi ha un projecte sobre la taula, fer-hi un centre d'interpretació sobre el món hivern. Els terrenys eren urbanitzables i comptaven amb un sostre edificable de 20.000 metres quadrats en el qual es preveia fer més de 100 habitatges i una zona comercial. Amb l'adquisició per part de l'Ajuntament això decaurà i tot l'espai serà per a equipaments. El ple d'Olèrdola acorda una modificació de pressupost que inclou més d'un milió d'euros en inversions reals. Sensació celebrada la setmana passada, el ple de l'Ajuntament d'Olèrdola aprovava una modificació de pressupost que ascendeix a més d'un milió 300.000 euros, dels quals un milió corresponen a inversions reals. La modificació es va aprovar amb els vots favorables d'Alternativa per Olèrdola i de la regidora no adscrita Marta Mestre. L'abstenció d'Obrim Olèrdola i d'Esquerra Republicana, mentre que Junts per Olèrdola hi votava en contra. Entre les inversions que incorpora la modificació, el govern municipal va destacar els 169.000 euros que es destinen al canvi massiu de comptadors d'aigua per passar a la telegestió, els 244.000 per la reforma urbanística del carrer Manel Crespo de Sant Pere Molanta o els 279.000 per al camí de vianants que unirà el cementiri i el celler cooperatiu de Moja. També es preveu completar la millora dels parcs infantils del municipi i implementar una campanya de foment del porta a porta i d'adquisició de material vinculat a la gestió de residus. I acabem explicant-vos que els aparcaments d'autocaravanes del Penedès s'han confirmat aquesta Setmana Santa com una bona opció turística. Cada cop és més habitual veure per les carreteres interiors del Penedès autocaravanes circulant i també estacionades en les diverses àrees d'aparcament que s'han habilitat en diferents municipis. En aquests darrers mesos, en bona part a causa de les restriccions de mobilitat a tot Catalunya i fins i tot comarcal, s'ha anat detectant un augment de presència de visitants al Penedès que utilitzen aquests vehicles per desplaçar-se i conèixer el territori. Des del Consorci de Promoció Turística del Penedès, la seva directora, Núria Sala, apunta que el territori ha seguit la tendència general a Catalunya i ha registrat una bona ocupació en les àrees d'autocaravanes.
Penedès en xarxa.
Són 7 minuts de 9:15.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Comencem la roda política d'aquest dimarts, avui dedicada a urbanisme i obres, per abordar qüestions com si s'ha experimentat una davallada en els permisos d'obres a causa de la Covid. si això afecta molt les arques municipals. I preguntarem també com un tema tan complex com és l'urbanisme, les obres a la via pública, pot arribar a la ciutadania. Així que comencem a Ràdio Sant Sadurní, on hi tenim el primer convidat d'aquest matí, Eli Jiménez. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs per parlar d'obres, el que ens acompanya avui aquí a Ràdio Sant Sadurní és el Xavi Rodríguez. Ell és el regidor d'Habitatge, Urbanisme i Obres de l'Ajuntament de Sant Sadurní. Xavi, molt bon dia. Com anem?
Hola, molt bon dia. Pues, molt bé, molt bé. Atacant aquests últims mesos, esperem, de vacunació, com parlàvem ara feia una estona, i amb il·lusió de que aquest estiu pugui ser no la normalitat, però que comencem a veure la llum.
La nova normalitat, no? A nivell municipal, abans de començar la tertúlia amb els altres companys, a nivell municipal repassem una miqueta les principals obres que tenim en actiu ara mateix en les seves diferents fases, que sabem que les coses dels ajuntaments van a poc a poc i tenen el seu temps. L'Ateneu, el camp de futbol, la casa dels avis, explica'ns una mica com van, en quin procés estan, en quin moment tenim aquestes grans obres aquí a Sant Sadurní.
Sí, pel que fa a l'Ateneu, vam acabar la primera fase, la fase que tenia per objecte les qüestions sobretot de seguretat, d'ignifugació, és a dir, la seguretat per tema de risc d'incendis, el tema de la instal·lació elèctrica, que també es havia de remodelar completament, el tema sobretot de la teulada, que sabeu que doncs, es va canviar tota una teulada de 2.400 metres quadrats de fibrociment per una teulada moderna, amb uns lluernaris, amb uns exutoris per permetre la sortida de fums en cas d'incendi, per tant, habilitant tota una instal·lació de 40 anys a les noves exigències. Ara estem encarant la segona fase, que és la fase d'accessibilitat. Aquí el que pretenem és que es puguin realitzar esdeveniments festius, culturals i fins i tot doncs, esportius de gran calada, i per això hem d'habilitar el que és una rampa d'accessibilitat a peu de pista perquè es pugui realitzar l'evacuació dins els procediments reglamentaris que ens determinen des de bombers. Aleshores, en principi, aquesta és la segona fase. Actualment estem en tràmit de redacció de projecte, un projecte que, a més, ha de plantejar una remodelació del que són els lavabos, de la instal·lació, per permetre un aforament a dins la instal·lació de 1.500 persones, el que ens permetria fer concerts, fer esdeveniments de gran calada en una instal·lació gran i coberta. Després, el deies, el camp de futbol.
Exacte.
El camp de futbol, estem en fase de redacció també del projecte i ben aviat tindrem notícies. És un projecte que no és només construir uns vestidors del camp de futbol llargament reivindicats, sinó que doncs, cal realitzar un replanteig de la instal·lació, sobretot pel que fa a una sèrie de deficiències estructurals, perquè no té cap sentit construir uns vestidors sense arranjar tot el que és la part estructural de façana i allà on s'han d'acabar ubicant tots aquests vestidors. Per tant, és un projecte gran, de gran calada, que ja està adjudicat a una empresa d'arquitectura important que va guanyar el concurs, i en aquests moments doncs, estem gestionant amb aquesta empresa tota l'ideari, tota la pluja d'idees de com podria quedar tota aquesta zona. També tenim un tema d'una estació transformadora que és la que alimenta la instal·lació del camp de futbol, que està a la via pública i que allà no és el seu lloc, per tant s'ha de reintegrar tot això en la pròpia instal·lació. Hem de veure com hem de conjugar i harmonitzar la zona esportiva amb aquesta façana nova que li hem de donar i aquests accessos que li hem de donar al camp de futbol. perquè també es busca una certa transversalitat amb el projecte, una certa integració, i que tot acabi tenint una coherència, un sentit, diguéssim, dins d'aquesta zona esportiva que s'ha anat fent, diguéssim, mica en mica, i que ara se li ha de donar aquella visió global. Per tant, estem en fase molt important, que és la fase de confecció d'un projecte integrador de tota aquesta zona. I la Casa dels Avis, que em demanaves, tenim el projecte pràcticament acabat, estem amb uns últims serrells que estem intentant introduir pel funcionament també de la Casa dels Avis, per millorar algunes coses que se'ns han demanat des de la gestió de la Casa dels Avis, però ja fa uns quants mesos que tenim el projecte pel que fa a les qüestions importants, també de tema de compliment de totes les que són les normatives, no només de Covid, que va ser el primer repte, sinó també aquí, doncs, evidentment, adequar la instal·lació, són instal·lacions que tenen una antiguitat, el que ens requereixen per tema d'incendis, per tema dels usuaris, de protegir, doncs, la seguretat en tot moment de les persones a dintre, i doncs, adequar aquelles instal·lacions, sectoritzar-les, sempre tindre totes les mesures preventives possibles, tallafocs, tot això, evacuacions, per tant, és un replanteig important que afecta, és una obra de gran ambició, perquè acaba afectant a uns pràcticament 1.000 metres quadrats construïts, i a més amb la dificultat de que s'ha d'anar executant per fases, donat que la Casa dels Avis no la podem tancar, no la podem paralitzar, i hem de fer compatible l'execució gradual d'aquestes obres amb la vida diària i normal dels nostres avis. Per tant, doncs, aquest projecte, que està pràcticament acabat, el que fa és preveure totes les possibles incidències també durant l'execució de les obres. La previsió d'iniciar-les hauria de ser cap a la tardor d'aquest any, i anar fent, com deia, d'una forma gradual, per anar-les acabant, però diguéssim, amb una previsió de que puguin anar-se fent a poc a poc, per no alterar aquesta vida de la Casa dels Avis.
Xavi Eli, si us sembla, sumem una nova veu anant als estudis de Canal 20, a Olèrdola. Raimon de Cara, bon dia, qui t'acompanya?
Molt bon dia, Sílvia, ens acompanya el regidor d'Urbanisme i de Via Pública de l'Ajuntament d'Olèrdola, en Juanma San Blas. Què tal? Molt bon dia, Juanma.
Hola, molt bon dia.
També, per exemple, podem fer una pinzellada de les línies d'inversions que ha planificat el govern municipal per aquest mandat. Un aspecte essencial és les actuacions planificades i executades en alguna bona part de serveis bàsics.
Sí, així és. Nosaltres tenim diverses línies de treball amb aquesta legislatura, i per nosaltres la principal és acabar de complimentar aquells serveis bàsics que tenim al nostre municipi. Pensant que nosaltres, la idiosincràsia del nostre municipi, doncs, a grans trets són tres grans nuclis i dues urbanitzacions, i el que volem és això, a consolidar els nostres serveis bàsics, començant per l'enllumenat, que ja portem molta inversió feta amb el canvi de tecnologia LED, sobretot als tres grans nuclis ja del mar, i ens queda per finalitzar l'urbanització Can Trabal, i estem ara mateix redactant els projectes per acabar de polir aquelles zones del municipi que els hi falta, no només la tecnologia LED, sinó alguna millora de la inversió, com per exemple polígons, Vila de Llops o sobretot les masies, també les masies que tenim aïllades. Això en quant a enllumenat dintre del paquet de serveis bàsics. Però, d'altra banda, també per nosaltres és molt important el tema de la renovació de la xarxa d'aigües. Nosaltres fa aproximadament uns anys, fa 4 o 5 anys, teníem una eficiència de la nostra xarxa d'aigua per sota el 50%. Això és la veritat és que era algo que s'havia de millorar. I vam planificar l'anterior legislatura unes inversions per valor d'uns 400.000 euros. Amb aquestes inversions el que hem fet ha sigut pujar aquesta eficiència de la nostra xarxa d'aigua, ja estan per sobre del 60, i continuem apostant. Ara mateix ja s'estan licitant obres per canvi de millora de trams amb els tres grans nuclis del municipi, I també el que farem d'immediat és tot el canvi de comptadors a telegestió, que això, el que ens, a part de millorar l'eficiència de la nostra xarxa, també servirà per treure el frau d'aquelles habitatges, doncs, que actualment tenen això, doncs tenen aquest frau, i ens millorarà per millorar l'eficiència de la xarxa. I digui, bueno, com això, deia, ara mateix continuem apostant per la renovació de la xarxa d'aigües. Encara tenim molts projectes per fer, tenim que canviar tota la xarxa de fibrociment, que tenim molts metres encara extensos pel municipi, millora de pous, millora de dipòsits, però dintre de les nostres línies d'actuació els serveis bàsics és la prioritat.
Un altre aspecte a destacar d'aquestes línies d'inversió, segurament ho hem de fer, és el pla d'accessibilitat que inclou el propòsit de passar a plataforma única tots els nuclis dels cascs antics dels centres històrics dels tres pobles principals d'Olèrdola.
Sí, així és. O sigui, també tenim com a segona línia fonamentada amb aquesta línia de treball de l'equip de govern, és el passar a plataforma única, aquelles zones dels cascs antics dels tres grans nuclis. Ja vam començar per Sant Miquel d'Olèrdola, amb la qual ens queda una segona fase que ara mateix estem redactant. També tenim redactat i a punt d'iniciar-se al carrer Mossèn Manuel Crespo a Sant Pere Molanta, i també s'està redactant ja la segona fase, i amb això completaríem també el nucli de Sant Pere Molanta, i després el més agosarat és, diguéssim, tota la part de Moja, on tenim previst una inversió aproximadament de quasi 2 milions d'euros amb el pas de plataforma única, que també ens serveix per millorar el passeig urbà i per fer el soterrament de totes aquelles instal·lacions, creuaments que tenim tant de la part d'enllumenat públic com la baixa tensió i les telecomunicacions, i la millora de totes les instal·lacions que tenim sota terra, com som el gas i l'aigua. Llavors, per nosaltres també estem redactant els projectes, també la primera fase del nucli de Moja, que està composada pel carrer Llarg, sobretot, i tot al voltant de la plaça de l'Església, i ara mateix estem treballant amb aquesta redacció d'aquests projectes per poder començar a licitar, si no aquest any, a l'any 2022.
I el cas d'Olèrdola també pot ser il·lustratiu d'un municipi, com en el conjunt del país n'hi ha forces, amb urbanitzacions i els reptes que això en l'àmbit urbanístic suposa.
Sí, sí, així és. Nosaltres, al nostre municipi, com deia abans, a l'Estudio Sencreses, tenim tres grans nuclis i dues urbanitzacions, a part de disseminats. Jo personalment visc en una urbanització, per tant, el nostre propòsit des de fa molt de temps és agafar, que donava la sensació que les urbanitzacions estaven deixades tant per part de l'Ajuntament o com per les pròpies juntes de compensació, i el que vam tenir clar des d'un principi que el que havíem de fer és donar suport a les juntes de compensació. Sobretot a Can Trabal vam impulsar la generació d'una junta de compensació, i gràcies a això ara mateix s'està redactant el projecte de reparcel·lació, i a més, gràcies a la Diputació, mentre amb subvencions s'està fent el projecte d'urbanització de les obres. A Dalmar, concretament, ja està aprovat tant la reparcel·lació com el projecte d'urbanització, i el que s'està fent actualment és una revisió d'aquest projecte per anar a mínims, perquè sigui més econòmic i d'aquesta manera es puguin implantar i començar les obres de les urbanitzacions. Per tant, per nosaltres, a grans trets, serien les tres línies de treball que tenim ara mateix amb aquesta legislatura.
Més enllà d'això, podríem dir que hi ha com un gran calaix de sastre amb actuacions ben diverses que tenen a veure, doncs, amb la millora, la conservació del patrimoni o l'accés a les noves tecnologies, per exemple.
Sí, així és. O sigui, tenim diferents obres, sobretot vèrtebra, o sigui, el que és l'accessibilitat, i per facilitar tot el tema de la comunicació entre nuclis, facilitar la portada de la fibra a aquelles zones on actualment les companyies no hi arriben, les obres de l'Ajuntament d'Olèrdola, que són molt importants per nosaltres, perquè és el nucli des d'allà on treballem els propers anys. Per tant, ara mateix tenim molta feina per davant, i la veritat és que estem molt contents de com ho estem fent.
Gràcies, Raimon, Juanma. Permeteu-me un moment i sumem ja la darrera veu, el darrer convidat que ens acompanya avui des de Domenys Ràdio. Primer saludem la Lourdes Meronyo. Molt bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs aquí, Com bé deies al principi, tenim el José María, és l'alcalde del Montmell. Molt bon dia, José María, com estàs? Ui, no, tinc un problema que no se sent. Un segon que l'he liat. Un segon que ara.
Hola.
Hola,
hola, ara sí. Sí.
Perdoneu. Molt bon dia, com estàs?
Bon dia, molt bé.
Bé, alcalde del Montmell i regidor d'Urbanisme.
D'Urbanisme.
Un dels temes més complicats ara mateix, que doncs després sí, ja abordarem. El Montmell és un municipi molt diversificat, amb moltíssimes hectàrees.
Sí, el Montmell té 72,7 hectàrees, perdó, quilòmetres quadrats. Perdona, hectàrees, 73 hectàrees. És un municipi molt gran, molt divers, tenim 9 urbanitzacions, tenim 3 nuclis antics i a part tenim un munt de masies. Bueno, això fa que les actuacions al municipi siguin petites. És un ajuntament realment amb molt pocs recursos i bueno, tenim totes les urbanitzacions, els deures per fer, estan totes sense urbanitzar i bueno, anem mica en mica intentant bueno, solventar tota aquesta història que ens van deixar doncs, els anys 60 i 70 d'urbanitzacions que ens construïen sense serveis i bueno, ara ens toquen a nosaltres doncs, poquet a poquet anant urbanitzant aquestes urbanitzacions.
Clar, ara, per exemple, un dels èxits que heu fet en tan sols 2 anys, perquè vau arribar fa només 2 anys, va ser el tema de l'1-1, no? Que és un projecte que bueno, això és l'urbanització, que pots explicar-ho tu millor que jo.
Sí,
no?
A veure, l'urbanització més gran del municipi és el Mirador del Penedès, que compta amb 850 habitatges. És una urbanització molt gran, al seu dia es va dividir en 5 unitats d'actuació. El 2007 es va fer la primera unitat d'actuació, la UAU, es va urbanitzar, i bueno, malauradament va venir la crisi del ladrillo i es va quedar allí. Ara, nosaltres fa 2 anys vam entrar a govern i hem iniciat el projecte d'urbanització de la UA2. Ja tenim el projecte d'urbanització aprovat inicialment, ho tenim ara amb exposició pública i ara traurem el projecte de reparcel·lació. La UAU, què passa? Doncs es va fer, com que va entrar tot el tema de la crisi, l'ACA no va construir la depuradora que se li va prometre a l'Ajuntament en el 2004 o 2005. Amb tot això, doncs, bueno, l'Ajuntament, l'antic equip de govern, no va poder instal·lar una depuradora fins que amb una subvenció de la DIPU, amb un PAM, la van instal·lar. I bueno, nosaltres hem tingut la sort de, a principis del 2020, posar-la en funcionament.
Clar, això és un èxit. El que deies també, que el Montmell té uns recursos molt limitats, parlem d'un pressupost total d'1.150.000 euros aproximadament, és a dir, a grans trets, però també hi ha coses que estan pendents, com és el centre cívic.
Sí, a veure, el centre cívic, clar, nosaltres, el Montmell, a ser tan gran, pensa que d'una punta del municipi a altra punta, amb cotxe pots trigar 25 minuts. Llavors nosaltres ho dividim, no?, amb la zona nord, el que seria el nucli, l'Ajuntament, o sigui, la Juncosa, on està l'Ajuntament, i la zona sud. El que és el nucli, on està l'Ajuntament, ja està construït un centre cívic, que és molt gran, té 3 plantes, però l'última planta, tercera planta, està sense fer. Nosaltres ara, amb el PAM, de l'anualitat 2019-2023, ja hem posat com a inversió fer un centre cívic al Mirador del Penedès, que seria a la zona sud, conjuntament amb la unitat d'actuació número 2, ¿vale? En la zona d'equipaments on que tenim la UA2 és on faríem el centre cívic. I bueno, a la zona nord també hi ha un centre cívic, que és el restaurant de Pinedes Altes, que això, amb la subvenció de la Generalitat, amb el PUOS, també volem adequar aquest centre cívic o aquest local social, perquè està, bueno, ja et dic, dels anys 50-60 està molt, molt malament. Bueno, a part d'aquestes tres línies del centre cívic, també hem posat en marxa el que seria l'obra de la biomassa, una obra molt important que també bueno, va engegar l'antic govern i nosaltres hem acabat de finalitzar. És una caldera de biomassa que funciona amb pèlets, amb estella, i dona servei a 7 edificis municipals. I la veritat és que estem molt contents perquè això generarà un estalvi primer de CO2 cap a l'atmosfera, un estalvi econòmic, i la veritat és que està funcionant molt, molt, molt bé.
I també hi ha un projecte que no depèn exclusivament de vosaltres, si no tinc mal entès, que seria l'escola.
També, sí.
Clar, és que aquí hi ha com molts temes molt endarrerits que ara sembla que comencen a veure la llum, tot i que la Covid-19, doncs després en parlarem amb els tres, us ha malmès en molts aspectes, no?
La Covid-19 ha sigut un jarro d'aigua fria per a tots. Sí, l'escola també és un altre punt que feia molts anys que anàvem darrere perquè tenim una escola petita que es queda minúscula i ara sembla ser que la Generalitat ja portava el seu pressupost per aquest any per a la construcció de la nova escola, una escola que té 7 més 2 aules i la faran, començaran ara aquest any a la seva construcció. Degut a aquesta limitació escolar que teníem i amb això del Covid, doncs també al Centre Cívic de la Juncosa, que parlàvem abans, vam tenir que fer una adequació d'aules per poder doblar les aules escolars. Teníem una subvenció de la Diputació, una subvenció nominativa, per acabar d'arranjar el que era el Centre Cívic de la Juncosa, i bueno, degut a aquesta Covid, intentar doblar les aules, hem tingut que adequar i ficar les aules de 4, 5è i 6è de l'Escola Teresa Godes al Centre Cívic de la Juncosa.
Doncs em sembla, Sílvia, que ho deixem aquí per després reengegar de nou.
Sí, Lourdes, perfecte. Fem aquí una aturada perquè d'aquí uns segons arribem a les 10 i volem escoltar el butlletí de notícies. Després una breu pausa i reprenem aquesta roda política avui dedicada a urbanisme i obres. Fins ara.
Penedès en xarxa. De dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.